Dissabte, cap al vespre, després de reunions diplomàtiques de darrera hora per algun desacord en el redactat, sobretot per Estats Units, on preferia que hi hagués un condicional en comptes d'un imperatiu, Laurent Fabius, president de la COP21 de la Cimera contra el Canvi Climàtic i titulars exteriors francès, anunciava l'acord de 195 països. Èxit diplomàtic, però per aconseguir aquest consens ha fet falta sacrificar alguna cosa. Què és més important, un acord que tothom pugui signar o un acord més ambiciós, però que pugui deixar fora països importants en la lluita contra el canvi climàtic com els propis Estats Units? De tot plegat en parlarem avui aquí al matí a Ràdio 4. Ens acompanya a l'estudi l'investigador de l'Institut Català de Ciències del Clima, Joan Ballester. Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, perquè els oients ens entenguin, què s'ha aconseguit amb aquest acord?
Bueno, aquest acord el que s'ha aconseguit és posar d'acord a una gran quantitat de països, gairebé 200, que no és una cosa fàcil. Des de la comunitat científica veiem aquest acord bastant insuficient perquè tenim un punt de vista molt directe de quins són els impactes del canvi climàtic, però tenint en compte que és un acord polític i que s'han de posar en comú molts punts de vista diferents, molts interessos diferents, doncs és un pas sense precedents, perquè posa les bases d'acords futurs que puguin ser més ambiciosos.
Per tant, es valora positivament aquest fi que s'hagi aconseguit que 200 països, gairebé 200 països, ho signin, tot i que després recordem que ho han de ratificar i que no entrarà en vigor fins que hi hagi uns 55 quan ho signin, llavors entrarà en vigor.
Crec que és un got mig ple
o
mig
buit. Depèn de com tu vulguis mirar.
Sí, tot depèn, com a la vida, depèn de les expectatives. Si un espera solucionar el canvi climàtic, és un acord absolutament insuficient, això ho hem de deixar claríssim. Des de la comunitat científica això es veu claríssim, fa falta uns acords molt més ambiciosos. Però, clar, si un tenia en compte les expectatives, perquè, clar, posar 200 els polítics representants de 200 països com nens en una sala, posar-se d'acord a cadascú amb els seus interessos nacionals,
les seves cultures,
cadascú tirant
els interessos econòmics.
En el fons, els gasos d'efecte hivernacle són uns contaminants que són, com ho diria, són, diguem-ne, són globals, i això és un enorme problema. No és com contaminar un riu, que la contaminació que tu aboques a un riu, doncs això afecta la gent que viu del riu o que viu a prop del riu. En canvi, els gasos d'efecte hivernacle, el que són, tu emets a Barcelona i això tindrà un impacte a Tanzània. I clar,
són molt globals, no?
Sí, i això és un problema molt 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 important, perquè en el fons, per què m'he de preocupar de l'impacte que tingui sobre altra gent? Si jo, bàsicament els països industrialitzats, els més desenvolupats, són els que emeten més, però a més són els que tenen els recursos per adaptar-se al canvi climàtic. Per tant, si són una miqueta egoistes, i això és el que està passant i el que estem veient ara, doncs faran poc per a solucionar-ho, perquè no tindran en compte, no tenim en compte els impactes que provoquen en societats, en poblacions que són molt més vulnerables i que no podran adaptar-se. I com que això passa a desenes de milers de quilòmetres de les nostres llars, amb les nostres calefaccions, i estem tots ben còmodes, doncs és per això que costa una miqueta lluitar contra aquests interessos i contra aquesta desídia de les societats. No només les desenvolupades, també les emergents estan contribuint en termes absoluts, però sobretot les desenvolupades.
Ara has dit això, doncs, de que potser manca l'empatia, per dir, això que estem fent efecte a terceres societats. També hi ha manca d'empatia generacional, diguéssim, el problema vindrà, doncs, ja qui se'l trobi, potser que en aquell moment tindran tecnologia i podran remetre les coses, etc. I no ens preocupem més del compte.
Sí, això és l'altre gran factor d'aquest contaminant. Un és que és global i l'altre que és a llarg termini. No veiem els efectes ara. Comencem a veure alguns petits efectes, però costa de notar-los, d'intuir-los, i sobretot costa de veure els impactes negatius, perquè un pot pensar, a l'estiu fa més calor, però a l'hivern també fa una miqueta menys de fred, i per tant, potser no fa falta adaptar-nos tant a aquest canvi, mitigar-lo, a aquest canvi climàtic, ja ens adaptarem una miqueta. Doncs bàsicament el que estem emetent ara durarà dècades, moltes, moltes dècades. És els gasos d'efecte hivernacle, el diòxid de carboni, per exemple, persisteix a l'atmosfera durant moltes, moltes dècades. I això és una cosa que estem, bueno, en certa manera estem obligant a les noves generacions, els nostres fills, nets, besnets, a viure en un planeta amb un clima que ells no hauran triat. I clar, això és l'altre gran problema, perquè això evita que prenguem mesures més decidides per a abordar aquest problema.
A partir d'aquí, abans d'entrar en punts de l'acord, també perquè és un element que a vegades donem percebut i potser val la pena tornar a fer pedagogia per si algú doncs, ja ho ha oblidat de quan li van dir o no s'han enterat. Els gasos d'efecte hivernacle, de què estem parlant?
Estem parlant, per exemple, de... Bueno, el vapor d'aigua és el principal, però dels que emetem més doncs, són el diòxid de carboni, el metà, l'ozó, els CFCs, que són, bueno, són derivats de les activitats humanes, de les indústries, del transport, de qualsevol cosa que requereixi combustibles fòssils, com per exemple el carbó, la gasolina, doncs tot això emet uns gasos que es queden a l'atmosfera i el que fan aquests gasos és, bueno, són transparents a la radiació solar, o sigui, tenim radiació que ens ve del Sol, aquesta radiació, una part d'aquesta radiació l'absorbeix el planeta Terra i el reemet cap a fora, cap a l'espai exterior, com que la Terra s'escalfa degut al Sol, doncs la Terra reacciona emetent cap a l'espai exterior. I aquests gasos el que fan és com una manta tèrmica que tenim posada a l'atmosfera i que el que fa és fa rebotar els gasos la radiació que la Terra emet cap a l'espai exterior. I per tant reté aquesta escalfor. Cal dir, i això és molt important, que l'efecte hivernacle és permet la vida al planeta Terra. El que és el problemàtic és el fet de que augmentem aquestes concentracions que han permès la vida, perquè en el fons el que estem és augmentant la temperatura per sobre de la temperatura a la qual nosaltres estem adaptats. I per tant, es pot viure en un planeta 4 graus més càlid? Sí, segurament podríem viure, però no tothom podrà viure amb les mateixes condicions i hi haurà gent que haurà d'emigrar, se'n diuen els emigrants climàtics, perquè les seves activitats productives, la pesca, la ramaderia, l'agricultura, depenen, sobretot en països pobres, depenen d'aquest tipus d'activitats. Doncs aquest increment dels gasos d'efecte hivernacle per sobre del que és normal i natural doncs és el que crea el problema.
De fet, anem al tema de la temperatura, perquè l'acord, sembla que és un document que té unes 12 pàgines, hem llegit, situa, intentar l'increment de la temperatura del planeta per sota dels 2 graus centígrads, contenir-lo per sota dels 2 graus centígrads i fent l'esforç, si es pot, a 1,5.
Sí, o sigui, el que diu l'acord és que en cap cas ha de superar els 2 graus centígrads i que l'objectiu hauria de ser un grau i mig. I això és en si és una gran fita, perquè fins ara no s'havia establert aquest llindar que per la comunitat científica i per als biòlegs és molt important, perquè evita molts dels impactes sobre els ecosistemes i les societats humanes si es pot mantenir dins d'aquest rang. Cal dir que ja hem escalfat el planeta gairebé un grau. O sigui que és molt ambiciós tenir en compte la mandra dels polítics de tots els països del planeta. Però sí, aquest és l'objectiu. El problema de l'acord és que diu què s'ha de fer, però no diu com s'ha de fer. I no estableix quotes obligatòries de reduccions de gasos d'efecte hivernacle. I aquest és la greu inconsistència, diguem-ne, que el borrador inicial era molt coherent, s'establia en una sèrie d'objectius i una sèrie de quotes, però a mesura que ha anat modificant-se, ha anat guanyant en inconsistència, perquè per una banda s'ha introduït aquesta clàusula de la quota de quants graus podem escalfar, però de l'altra no es diu com. I clar, això és totalment una paradoxa.
Clar, al perdre's la quantificació sembla que es tendeixi més a una declaració d'intencions amb un objectiu numèric, que sí que són els graus, però que el no haver-hi les, en fi, les reduccions en quina quantitat es reduiran els gasos d'efecte hivernacle i quins països, doncs, per exemple, es diu no, que els emergents o subdesenvolupats tardaran una mica més, però no s'ha perdut la quantificació. Llavors, clar, per denunciar incompliment és complicat, no?
De fet, és que l'acord és vinculant, l'acord en si, però les reduccions no són vinculants. I jo més aviat ho veig com, com el típic pícnic de més de 20 persones, que tothom porta un plat que ha cuinat, i llavors hi ha gent que ha cuinat un gran plat, un bon arròs ben cuinat, i hi ha gent que el que porta són unes cerveses i unes patates. Doncs més o menys aquest acord en certa manera diu això, perquè diu que cada 5 anys es reuniran els governs i posaran sobre la taula els deures que han fet ells per iniciativa pròpia. I diguem-ne que...
els seus propis plans de combat contra el canvi climàtic.
En aquesta cimera, gairebé tots els països, em sembla que 187, em sembla que eren dels 195, em sembla, ja han presentat plans de reducció. El que passa és que els científics han analitzat aquests plans i han vist que si s'extrapola fins al final del segle XXI, fins al 2100, amb aquestes reduccions el que tindríem és un augment de les temperatures de 3 graus. Per tant, amb aquesta reducció que proposen en el futur, o sigui, no és algo que ja hagin fet, la reducció seria de 3 graus. I tots sabem per l'experiència, per exemple, del protocol de Kyoto, que és l'anterior, doncs que es van incomplir totes les promeses i totes les declaracions d'intencions que es van fer. Per tant, no anem... és un primer pas, però no anem per massa bon camí si realment volem aconseguir aquest objectiu d'un grau i mig o 2 graus, i per això l'acord és tan inconsistent.
Un altre punt de l'acord estableix que cal equilibrar les emissions antropogèniques amb les fonts d'absorció.
Sí, diu que a finals de segle s'ha de tendir a una neutralitat, o sigui que el que emeten les societats humanes doncs ha de correspondre's al que el planeta o els mecanismes tecnològics que puguem inventar, doncs, diguem-ne, la capacitat de capturar tot els gasos d'efecte hivernacle, o sigui, el que emetem sigui similar al que puguem absorbir o al que el planeta Terra pugui absorbir de forma natural. Això també és molt ambiciós, es basa en tecnologies perquè el planeta no ho pot absorbir tot el que emetem, i hauríem de reduir enormement les nostres emissions molt més enllà del que estan proposant els governs per a poder arribar a aquesta situació d'equilibri amb el planeta. I per tant, o s'inventen tecnologies que evidentment requeriran d'energia per a funcionar, o això és, sembla quasi ara mateix ciència-ficció, sembla.
Anem seguint, ara també saludarem una persona que hi va ser, però per exemple aquí, això que deien dels temes d'interessos propis, no? En aquest cas els països àrabs van evitar específicament que el text en cap lloc es parlés de descarbonització de l'economia.
Home, perquè, clar, són grans emissors grans productors de petroli, i, clar, tenen els seus interessos. També hi ha Xina, que ha demanat que no es computin el transport d'aviació i el de mercaderies, o sigui, vaixell, dins dels balanços d'emissions de cada país, perquè, clar, Xina és un gran exportador de productes i envia molts productes a través de, per vaixell, i ha demanat que, i ha exigit i ho ha aconseguit, que això no consti dins dels balanços, la qual cosa és una inconsistència també, perquè en el fons és diòxid de carboni que emetem a l'atmosfera i ja s'hauria de comptar. Però cada país ha tirat cap al seu cantó i així ha sortit l'acord. Ha sortit una espècie de nyap, però és el nostre nyap.
Una última en relació a l'acord. El mecanisme de pèrdues i danys reclamat per països com Bolívia, com Nicaragua.
Sí,
què consisteix això?
Això és important. Jo no sóc economista, per tant, no sé valorar si aquests 100.000 milions de dòlars anuals que es voldria posar a disposició, perquè tot és molt incondicional, dels països pobres i vulnerables, seria un fons que recaptarien els països desenvolupats i que evidentment, s'incentiva els països emergents a que també hi col·laborin, i que en principi s'hauria de fer servir per a compensar els països més vulnerables, els que pateixen catàstrofes que es puguin vincular al canvi climàtic, de manera que es puguin no només adaptar a aquests esdeveniments adversos, sinó també que puguin fer la transició cap a un desenvolupament sostenible. Hem de tenir en compte que països com Xina o Índia estan emergint, però a base de cremar molts combustibles fòssils i emetent molts gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, i si a partir d'ara posem límits a aquest desenvolupament insostenible, llavors els països que encara són pobres quedaran atrapats. I per tant l'objectiu d'aquest fons, que segurament és molt insuficient, a més de compensar danys, doncs també és de que puguin tenir un desenvolupament sostenible.
Saludem ara el senyor Iñaki Gili des de París, responsable... En aquest cas, no, perdó, des de París, no, ha tornat des de París, sí, va estar a París, volíem dir, responsable de mitigació de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, fins ahir va estar a la capital francesa, i per tant ha pogut conèixer de primera mà com van ser aquestes negociacions i aquell moment en què vam poder veure com Fabius feia públic l'acord. Senyor Gili, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Bé, estàvem ara comentant des del punt de vista científic, però també s'ha de remarcar que s'ha considerat sobretot un èxit diplomàtic perquè, doncs, en fi, gairebé 200 actors signant un acord.
Sí. He escoltat les declaracions del Ramon o els seus arguments i estic molt d'acord. Únicament, ja que m'imagino que no ha tingut temps de dir-ho, el mèrit d'aquests 196 països que signen un acord, a més, hem de tenir en compte que la situació de desenvolupament econòmic, social, etc., és molt diferent. Per tant, ja no és un èxit només pel número de països, pel número d'actors que estan en una taula, sinó que és que la seva situació de desenvolupament és molt diferent. A la Índia hi ha 300 milions de persones sense electricitat. Per tant, la disposició que tenen aquests països a entrar en algun tipus d'acord que pot condicionar el seu model de desenvolupament econòmic és molt diferent a la nostra, als Estats Units, etc. Però sí, és un gran acord polític i la presidència, la Secretaria de Nacions Unides i l'Orient Fabiu ho han portat molt bé.
Va haver-hi aquell moment, però, d'ensurt o de renegociació a l'últim moment, quan hi havia en una traducció anglesa un imperatiu i els Estats Units volia un condicional que, si això finalment no s'acceptava, podia provocar que el text hagués de passar pel Congrés dels Estats Units, amb el que això suposava de dificultats per l'administració Obama.
Ah, exacte. Sí, això són, a les COPs ja ens tenen acostumats al moment de l'èpica i la tragèdia final. Hi havia un en anglès, un shall i un shoot, que és com un an i un haurien. Llavors, en els països desenvolupats li deien que han de fer i en els altres s'haurien. I llavors això els americans ho van marcar com a línia vermella. I aquelles 2-3 hores que ens van tenir a tothom en vil de veure què és exactament el que podia estar passant, és que el president de la COP, el Logan Fabior, que no volia és que era obrir un debat en el si del plenari. Perquè si no allò es pot transformar en un incendi i llavors s'obre el text en canals, es torna a reobrir tot, els països aprofiten per dir una altra vegada la seva i això és el que es volia evitar. Per això es va fer de manera bilateral amb els corrillos aquells que es van veure i bueno, es va poder tancar bé.
Tenim entès, per exemple, doncs, que sembla que era Nicaragua, en l'últim moment també es volia despenjar, però li van mancar suports, és a dir, que si allò anava a plenari es podia complicar molt, diguéssim.
Clar, a veure, el text abans d'entrar-lo al plenari es fan els contactes i a tothom se li diu, mira, entrarem això, com ho veus, i més o menys estava pactat. Però després els americans es van despenjar amb això, Àfrica li deia que no, i llavors es va començar a obrir el debat, i en aquells moments en què tothom, perquè tothom renuncia a coses, tothom guanya coses i tothom renuncia, per tant són equilibris molt fràgils. Si obres 2-3 hores per donar temps a la gent per dir la seva, amb 196 països tan diferents, amb delegacions tan diferents, llavors això es comença a obrir i és el que va començar a passar i per sort ho van poder retrasar. Si aquella situació passa en plenari, en directe, ho veu tot el món, la situació pot ser una mica ingestionable.
Per tant, suposo que també bona part de l'eufòria de la presidència de la COP venia en part per això, no? Per aquests darrers moments, a part de per l'èxit en si, que també és important, clar, evidentment.
Clar, clar, i els que estàvem allà i els que portem anys al darrere d'això també teníem present el gran fracàs que va ser Copenhague, perquè aquí ho valorem amb un got mig buit, mig ple, però a Copenhague no hi havia ni got. Per tant, tothom bueno, planejava pel plenari pensar, ostres, això ha de sortir d'una cosa el millor que puguem aconseguir, com sigui, si reobrim les coses aquí, a veure què pot passar. I l'eufòria, a veure aquí, hi havia gent plorant després de l'acord, gent plorant, són molts anys, moltes reunions, moltes negociacions, sí, sí.
En aquest sentit, per tant, seria en aquest cas això, no? Perquè el signés a tothom, doncs el millor possible que es podia aconseguir, no hi havia massa marge per més?
Ah, exacte. Mira, jo crec que el millor resum, jo vaig rebre un tuit que deia que pel que podia haver estat, aquest acord és un miracle, i pel que ha d'arribar a ser, aquest acord encara és un desastre. Llavors, això és una mica, per mi és un resum una mica extrem amb les paraules, però molt bo. Realment, en quant al fruit de les negociacions, arribar amb això, jo molt satisfet, molt content, després d'haver viscut molts fracassos, de veure com es bloquegen temes molt menors al llarg dels anys. Per tant, quan el resultat de les negociacions, molt bé, establim unes bases el més fermes que hem pogut, i jo crec que estan bastant bé. Ara bé, ara el que cal fer és la feina i implementar tot el que hi ha al darrere de l'acord, que són moltes coses.
Doncs moltíssimes gràcies al senyor Iñaki Gili, responsable de mitigació de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Seguim amb en Joan Ballester, l'investigador de l'Institut Català de Ciències del Clima. Doncs aquest resum, aquest tuit final, déu-n'hi-do.
No, és el...
Però és la realitat.
És la qüestió de veure el got mig ple o mig buit.
Clar.
I, sí, sí, realment és... Diguem-ne, la perspectiva és molt diferent quan ets polític o quan ets científic. I és per això que hi ha diferents punts de vista.
En tot cas, ara que parlàvem de Copenhague, perquè sí que tu has citat Kyoto, que és el darrer gran acord, i allà sí que hi havia números, clar, Copenhague va ser una gerra d'aigua freda important.
Sí, bueno, és el COP21, o sigui, és la cimera dels països número 21, i clar, només hi havia hagut el Kyoto, vol dir que hi ha hagut 20 altres reunions sense un acord, o sense un acord que valgui la pena de recordar. Sí, és que realment és un esforç titànic de la diplomàcia fer tot aquest acord, precisament per aquests dos factors. És un contaminant global i és un contaminant a llarg termini. I és per això que costa tant trobar una solució global i a llarg termini per un problema d'aquesta magnitud.
Davant d'aquesta situació també és a dir, hi ha recursos o es poden desenvolupar tecnologies que ajudin en aquesta lluita, o s'ha de canviar, s'ha de variar la manera de com entenem la producció, etcètera, i l'economia?
És que... Vivim molt còmodament. Apretem un botó i se'ns escalfa la casa. I el que no tenia en compte és que, bueno, quan encenem un cotxe encara ho veiem. Veiem un tub d'escapament amb uns gasos que van sortint d'un lloc, però a un no li fa mal aquest... Bueno, el diòxid de nitrogen i els contaminants, els altres contaminants sí que fan mal a la salut, però no ens n'adonem. I encenem els llums de la casa i tampoc veiem que a milers de quilòmetres doncs, van sortint uns contaminants per una indústria. El que hem de fer és reduir en la mesura del que sigui possible en la nostra vida quotidiana el nostre consum, que per cert en aquest estudi fa bastanta calor, aquí he d'estirar les orelles, i les indústries han de fer la seva part i evidentment no ho faran soles, per tant aquí hi ha d'haver iniciativa política incentivada per iniciativa ciutadana. I també hi ha d'haver acords internacionals de manera que no siguin uns pocs els que prenguin la iniciativa, com per exemple la Unió Europea, que té un paper actiu, sinó, i ara l'administració Obama també, que també ha presentat uns plans molt, molt ambiciosos, sinó que també sigui el conjunt de tots els països del món que vagin prenent iniciatives en aquest sentit. Per tant, tots hi podem fer alguna cosa, però no podem fer-ho tot. Yeah. Ho han de fer les diferents institucions i entitats i individus a diferents nivells de cada societat i de totes les societats.
Tenim exemples concrets a determinades zones on es comenci a veure els efectes del canvi climàtic?
Doncs a molts llocs. Barcelona, si vols.
Per exemple, som-hi, més propers,
sí,
doncs.
Doncs cada dia tenim onades de calor, de calor una miqueta més càlides. Uh-huh. Evidentment, no, la calor que experimentem a l'estiu no és degut al canvi climàtic, uh-huh, però sí que hi ha una petita contribució que és degut al canvi climàtic. Però també tenim, per exemple, els huracans, s'espera que augmentin d'intensitat per culpa del canvi climàtic. Si escalfem l'oceà, això és un combustible immediat per als huracans. També hi ha zones de sequera, d'inundacions. Sobretot el que té més impacte és sobre els països més pobres, que uh-huh, depenen exclusivament de l'agricultura, bueno, d'activitats del sector primari, i que no tenen alternativa. Realment, si els ve una sequera, no poden adaptar-se. Realment han de migrar o es moren de gana. I això ja està passant ara. Ja, bàsicament, el problema del canvi climàtic és que sí, tindrà alguns beneficis, però tindrà alguns perjudicis, i bàsicament el que estem fent és, de manera aleatòria i sense coneixement previ, estem movent el clima d'un lloc a un altre, l'estem redistribuint. On plou ara no hi plourà, on no plovia ara hi plourà. Per tant, estem redistribuint, en certa manera, la riquesa del planeta,
yeah,
d'una manera que fa que no hi estiguem adaptats, perquè ara estem adaptats. La gent viu i fa el que fa als llocs on ho fa, perquè ha sigut així més o menys de forma regular durant les últimes dècades o segles. Si canviem això, obliguem a la gent a canviar. I hi ha gent que es pot adaptar molt més fàcilment, com nosaltres, i hi ha gent que no es pot adaptar, i realment patiran, i pateixen ja.
Això de que sigui revisable, què vol dir? Que s'anirà parlant cada 5 anys, hi haurà reunions i trobades analitzant com s'estan desenvolupant aquests plans i quines repercussions està tenint?
Bàsicament, sí, tot serà un pla quinquennal, aniran actualitzant-ho cada 5 anys. La intenció és que sigui sempre els objectius a l'alça. Uh-huh. O sigui, el fons per als països pobres, per a les compensacions, ha d'anar creixent. Aquesta uh-huh, és la intenció, el que diu el document. I també les reduccions han d'anar a l'alça, però clar, tot això no és vinculant. Aquest és el greu problema, el greu asterisc. El que sí que estableix, i això és unes poques coses, crec que interessants, i que és unes poques coses vinculants, és el fet de la supervisió. Uh-huh. Els països es supervisaran uns als altres, de manera que s'aniran fent pressió. Evidentment, aquesta pressió és molt limitada, perquè cada país té la seva pròpia sobirania, però sí que hi haurà un control d'uns a altres sota la premissa del que estableix el protocol aquest, que és que el canvi climàtic existeix, és degut a les activitats humanes, i hi ha un objectiu al qual tendir, i si no es compleix aquest objectiu, s'estan fent malament les coses. Hi ha com una espècie de noció ètica darrere d'aquest protocol que fa que s'indiqui què és el correcte, cosa que és una cosa bastant innovadora, perquè de negacionistes del canvi climàtic n'hi ha sota les pedres. I això és un tímid pas endavant, perquè estableix quin és l'objectiu i què és el correcte que ha de fer la població humana del planeta.
O sigui, es posen les coses clares, el que passa que les eines encara no s'acaben d'afinar.
Sí, és un gran però.
Moltíssimes gràcies, perquè ha estat molt didàctica, en Joan Ballester, investigador de l'Institut Català de Ciències del Clima. Gràcies.
Moltes gràcies. Bon dia.